Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts que passen de les 12. Que estrenem nova hora aquí al matí a Ràdio Estel i l'estrenem amb la Lara Torrano, directora d'esdeveniments al grup de restauració Andilana i especialista en protocol i relacions públiques. A part, la Lara és docent a diferents universitats, com ara la Pompeu Fabra, també està a l'Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals, on imparteix direcció executiva d'esdeveniments. Lara Torrano, bon
Hola,
dia.
Què tal?
Tu
bon
tens
dia.
Temps pel teu dia a dia, a banda de les teves obligacions? Ara que parlava
una miqueta, però
no?
Sí. Ai, 13 minuts. Jo ja dies que tenir 13 minuts em sembla un luxe.
No? Per fer les teves coses, Olga, no? És que ja és com una cosa extraordinària.
És màgia.
És màgia. Com estàs, Lara? Per
Molt
cert,
bé.
Que no ens havíem vist des
sí,
de fa
ara,
quan?
Sí, ara feia dies, Bueno, he tingut una agenda una mica...
I continues, no?
I continuo,
ara ens ho
continuo.
Deies, fora micro.
Jo pensava que gener seria tranquil, perquè després del rebombori de desembre de sopars d'empresa seria tot tranquil, doncs no.
Això vol dir que la gent té ganes de passar-s'ho bé?
Sí.
És un bon senyal.
Totalment.
Sí. La gent continua igual.
Per tant, les vacances...
Espero que siguin el mes que ve.
Com es presenta el mes de febrer, però...
De moment igual d'intens.
Uau.
Sí, però necessito marxar de vacances.
Home, sí. Home, perquè clar, tu sí. Ja et planifiques l'any, no?
Clar, les vacances. Sempre planifico gener, febrer, vacances.
I aquest any, doncs mira, bueno, millor,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé,
esperem que sí.
Lara, ens has d'ajudar, perquè tenim com moltes coses pendents per parlar amb tu. Ja sabeu, l'espai de protocol aquí al magazín del matí a Ràdio Estel, amb la Lara Torrano, i aquestes setmanes, la veritat és que hem tingut com molt rebombori a les xarxes socials, ja sigui des de la polèmica cançó de Shakira, dedicada a Piqué, aquí la tens, o les noves notícies de l'exjugador del Barça, Dani Alves, arran de la presumpta agressió sexual a la discoteca Sutton. Clar, això ens fa pensar... Olga Vallejo, molt en l'enorme repercussió que tenen les xarxes socials en nosaltres i sobretot el fet de constantment etiquetar uns i altres pel seu contingut a les xarxes socials. És com aquesta obligació que portem aquest pes a sobre.
Sí, i no sabíem si això ens pot... Ens pots dir alguna cosa en termes de protocol, si hauríem de tenir en compte, si és correcte etiquetar o classificar les persones en funció de les seves xarxes socials?
A veure, primer de tot hem de tenir en compte que les etiquetes categoritzen o identifiquen a les persones amb una sèrie de característiques que ens proporcionen informació als altres sobre elles, no? És a dir, el que hem de tenir molt clar és que una etiqueta identifica. És una forma de conèixer l'altra persona una mica millor. En termes de protocol, sovint el que nosaltres comentem és que aquesta etiqueta, en ocasions, és una mica un prejudici, no? Sobre els altres. En funció de l'etiqueta que col·loquem a una persona, pot ser més o menys encertada. És a dir, ja fem un prejudici, no? Un judici de valor, que diem. Les xarxes socials, precisament, han posat de moda aquest tema d'etiquetar. No, i la seva relativa utilitat.
Clar, això tens raó. Bé, perquè et sembla que avui dia, realment, si per estar present a les xarxes socials, per tenir visibilitat, d'alguna manera, has d'estar etiquetat o ser constantment etiquetat d'aquesta manera, no?
Exacte.
És així?
Sí, en el cas de les xarxes socials, les etiquetes s'utilitzen més per identificar-te, no? Per identificar-te com un element...
Sí.
Per aconseguir que els altres s'identifiquin precisament doncs, amb aquesta etiqueta en aquesta xarxa. Per exemple, ho veiem amb els influencers. Què fan normalment els influencers? Busquen que constantment la societat se senti identificada amb aquestes etiquetes que posen.
Perquè segurament així també guanyen més diners.
Exacte, això segur.
Tenen una motivació al
Tenen
darrere.
Tenen una motivació econòmica al darrere. És evident que amb les xarxes socials estem buscant constantment etiquetes que ens facin diferents als altres, no? Busquem aquesta diferenciació. El que es coneix com la marca personal, no? Busquem destacar, diferenciar-nos, no sé, sempre ser molt diferents als altres, no? Per exemple, ara hem passat, sí que és veritat, de les etiquetes generals o universals a les etiquetes personals diferenciadores. El que busquem ara és diferenciar-nos dels altres, ser originals, no? La realitat és que el constant ús d'aquestes xarxes socials ha creat una mica aquest entorn tan competitiu en el que constantment ens estem comparant o volem ser diferents als altres, no? O sempre volem el món que no sempre és real, els influencers, per exemple, sempre, no, mostren tota aquesta vida espectacular, sempre estan de bon humor, sempre
tot és llum i color,
tot és llum i
tot
color,
queda bé.
I moltes vegades ens volem identificar amb aquestes etiquetes que marquen, no? Per tant, sempre aconsellem evitar posar etiquetes.
Home, o sigui, hem de fer just el que, al revés del que fem.
Just al revés del que fem, efectivament.
Clar, això tampoc deu ser, o sigui, a veure, deu ser fàcil, no és fàcil, moltes vegades, perquè tenim, no?, amb aquests prejudicis ja previs que tu deies, és també complicat trencar, no?,
molt
aquestes
complicat.
Etiquetes.
Molt complicat.
Per tant, evitem les etiquetes socials, tot que la societat et sembla que cada cop el que fa és tot el contrari.
Exacte.
No, Lara Olga, que ens demana això, que hem de ser diferents dels altres.
Sí, inevitablement busquem etiquetar els altres i etiquetar-nos per trobar un recolzament, és a dir, és una mica com l'aprovació de la societat, no?, una protecció, per sentir-nos més propers uns als altres, no? És a dir, jo m'etiqueto en aquesta franja, per exemple, no? Tot i així, aquestes etiquetes molt sovint no són recomanables, ja que ens obliguen a definir-nos. Per exemple, aquest és el problema moltes vegades que pateixen els transsexuals, no? Que se senten obligats a definir-se en una etiqueta. I, precisament, no se senten identificats amb cap etiqueta, no? Per tant, rebutgen una mica...
I possiblement són moltes més coses,
exacte,
a part de transsexuals.
Exacte.
És com quan un dona per fet que ets vegetarià i la gent no es presenta i diu, hola, soc vegetariana.
Dic Olga, no?
Exacte,
no.
Exacte. Per tant, moltes vegades aquestes etiquetes no són positives, perquè sempre ens hem de, no, enquadrar en un marc que no sempre ens hi sentim identificats, no? Personalment, em sembla una mica una paradoxa, no? Perquè ara dèiem que en aquesta societat, al segle XXI, cada cop més se'ns demana aquest individualisme, aquesta diferenciació que dèiem, no? Aquesta marca personal, o que siguem incomparables, inigualables, però alhora també veiem una gran necessitat d'agafar-nos aquestes etiquetes.
Ja. Yeah.
És a dir, de nosaltres formar part d'un tot, no? Que dic jo. En el cas del protocol social, que és el que més m'ocupa, veiem que aquests clichés o aquests tòpics, no?, ens ajuden a entendre també amb qui estem tractant, la forma en què ens hem de relacionar, comunicar-nos, etc. No? Com podem ser i estar en una situació.
Clara, tu que dius aquestes etiquetes, clar, nosaltres com a societat sí que ens les posem ràpidament, però encara més ràpidament se les posen, diguéssim, o les posem als personatges públics, com són polítics, artistes, membres de la Casa Reial, per exemple. Darrerament s'ha etiquetat molt la reina Letizia com la reina millor vestida de les monarquies europees, no?
Ah, sí? És ella?
Es veu que sí. Clar, en aquest cas aquesta etiqueta ajuda justament a suavitzar aquestes tensions amb la Casa Reial, no? Que hi ha alguns mitjans que apunten.
Sí. Realment, en termes de protocol, sempre parlem d'etiqueta, no? Que és una mica com has d'anar vestit, etcètera, ja ho hem comentat.
Has d'anar d'etiqueta.
Has d'anar d'etiqueta, o quin és el dress code, no?, que es diu.
Quin és? I mira, aprofito, el dress code d'etiqueta, què és? Perquè jo ho veig com...
Però a veure, de dia o de nit?
Exacte.
És bona,
un vale. Còctel de veu, assegut?
Exacte, però qui és etiqueta, a què es refereix, justament? A...
Normalment normalitzem l'anar d'etiqueta. O sigui, etiqueta en general és que ja has de tenir... has d'anar vestit d'una forma que et marca, no?, que és el dress code.
Val.
Però anar d'etiqueta avui dia s'utilitza per dir que has d'anar molt ben vestit.
I va evolucionant, perquè, per exemple, fa anys mai haguéssim vist un presentador de televisió o presentadora amb sabatilles esportives,
exacte,
i ara sí, o gent que va a una gala...
Efectivament. I gràcies a Déu es va modernitzant.
Es va actualitzant
es va
una mica aquesta etiqueta.
I això que dius, els presentadors es veu molt, no?, que ara moltes vegades van més d'esport, ja no van tant amb corbata, etc, no?, i això sí que es va normalitzant i ho agraïm molt.
Es podria també anar normalitzant, no, aquesta etiqueta dels pentinats, per exemple, perquè això també ho podríem deixar córrer ja, perquè aquestes modes de pentinats ara m'ha vingut del cap. És el...
Casa Reial,
sí, no?
Impossible,
però ja,
també t'ho diré.
Però ja, home, cada pentinat que dius podria passar de moda, no, Vallejo, eh? Sí. Que és... Adéu.
Sí, sí. Jo el que estic pensant és la que abans era la millor vestida de les monarquies europees. No sé si era la Rània de Jordània,
sí,
era?
Sí, la Rània de Jordània.
I ara ha passat la Letizia.
I ara ha passat la Letizia.
I ara la Rània, què passa quan es troba la Letizia?
Ah,
M'has tret el podi.
Clar, va haver-hi... No sé si va ser la Letizia amb la Carla Bruni, que se la va comparar moltíssim. No sé si recordeu aquella imatge, les dues pujant les escales.
Quan era Sarkozy, el president de la República.
Sí, 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 vestides bastant similars.
Sí, aquestes comparacions són odioses, com dic jo. Però sí que és cert que Letizia ha experimentat un gran canvi en els últims anys de vestuari, no? I que ha rebut molts...
Em pensava que anaves a dir que li havia canviat la cara i deia sí, també.
Sí, el canvi de vestuari a vegades també va acompanyat amb un canvi físic, no? Però s'ha convertit en una espècie d'influencer sense voler-ho, Letizia, no? Ha rebut molts elogis per part de mitjans de comunicació europeus, precisament perquè va molt ben vestida i moltes vegades és una de les millors exponents de la moda espanyola, no? Perquè porta moltes firmes de moda espanyola i això és molt positiu en aquest sentit. Parlem d'ella sempre com una persona elegant, molt senzilla, sempre tenint molt present el protocol, que a mi això m'agrada molt.
És a dir, clar,
mai va gaire transparent, sempre amb faldilla per sota el genoll, etc. No? Sempre marcant el protocol. I ja ho hem comentat algunes vegades, però hem de tenir clar que la forma de vestir sempre comunica. És una eina de comunicació, de màrqueting, d'imatge personal, etc.
Ho hem de tenir molt al cap, això, també, no?
Ho hem de tenir molt al cap.
Va, hijo.
Jo per això faig ràdio, el que passa és que ara estan les de xarxes, que estan sempre aquí.
Sempre ens passen aquí. Sí, total. Revista, m'he millor dit, la Mondelo que tenim per aquí. Un dia farem, saps què farem, Mondelo, un dia?
Al revés.
Un virgen.
Al revés, exacte.
Sí, i et gravarem a tu.
Sempre està estupenda.
Preciosa, clar. No té problema. Doncs mira, no, però ara justament ara que estàs parlant de protocol, d'alguna manera... Tu parles des del punt de vista del protocol, nosaltres des de l'altre punt de vista. Ens agrada molt també que, no, que hi hagin membres de la Casa Reial que diguin, va, trenqueu el protocol.
Sí. Sí que, bé,
tu, això
també m'agrada.
A tu també t'agrada, no? Perquè jo entenc que, escolta, doncs, el protocol,
clar,
penses en una Casa Reial sempre,
pels
no?
Pels que ens dediquem al protocol també ens agrada que
us agrada?
Una mica de polèmica. Bueno,
més
tens
de
la vidilla perquè val. Si no... Sí que és veritat que el protocol,
molt
al final, sí, és molt estricte.
Val.
No?
Jo ho he dit jo, avorrit.
No,
ho he dit jo.
Una mica estricte. No diria avorrit, diria estricte. Llavors, quan el trenquen, ens agrada perquè crea molt de rebombori o hi ha molt de debat, no? I també és una forma perquè la gent aprengui molt més de protocol. Perquè si hi ha una mala salutació o un no saludat, etc, també la societat entén com s'ha de fer, no? I això m'agrada molt a mi. Però sí que és veritat que els experts del protocol, quan es trenca aquest protocol, sabem que està perfectament estudiat.
Normalment, ah, sí? O sigui que
sempre està perfectament
es regeix per algú darrere que hagi dit, ara és el moment
sí,
per trencar.
Sí, ara és el moment i normalment es fa per generar més confiança o per buscar proximitat a la societat, inclús pues, als teus seguidors, no? Aquest trencament de protocol moltes vegades està estudiat per generar encara més confiança o per elevar encara més a un personatge, no? Però és cert que en el cas del protocol reial mai no és recomanable saltar-se el protocol perquè això pot donar molt mala imatge.
No.
I
clar,
a la Casa Reial sempre hem de
sempre segueixen normes. Aquestes normes, però ara, per exemple, em venen al cap quan veiem no sé, el paper cuixé. Sempre m'agrada aquesta paraula, Olga. El paper cuixé, aquestes imatges de la reina Letizia, que jo que pues va fer un encàrrec o el que sigui, que va vestida, no?
Més informal.
Això seria una manera... Clar, quan trenques el protocol, posa'ns un exemple, Lara, no sé, el primer que et vingui al cap, de trencament de protocol.
Quan trenques el protocol, és a dir, per exemple, normalment els trencaments de protocol que es fan sol ser a les salutacions, o un ha passat primer i no havia de passar primer, o un ha arribat abans, o un... Ho vam veure...
Kate Middleton. Ah,
exacte, Kate Middleton amb Tom Cruise, que li dona la mà, no ho pot
vam
fer,
repassar,
no pots tocar algú de la Casa Reial.
És
normalment els trencaments de protocol són en aquest sentit. Perquè no solen ser tant el vestir.
Val.
Però sí que és veritat que podríem veure un trencament de protocol doncs, quan portes una faldilla per sobre del genoll, o quan vas amb una camisa molt suggerent, transparent, etc. Brilli.
Ui, el brilli.
No? Que a mi m'agrada tant, però que és tan antiprotocol. Doncs totes aquestes coses sí que donen de parlar. O inclús que seguim una línia molt, molt similar entre, no sé, a vegades ha passat el que deies tu de Carla Bruni, Letizia, etc., d'anar molt iguals, no?
Clar.
Això també és una mica arriscat. Llavors, per aquí també tenim a personatges o professionals del protocol que eviten aquestes situacions.
Tenen tot estudiat. Clar, mira que deies de trencar el protocol. També m'ha vingut al cap i volíem comentar amb tu aquella imatge que hem tingut aquesta setmana, no sé si va ser la setmana passada, l'ambaixador de l'Iran, que visitava el Palau de la Zarzuela i amb aquesta passada per davant de la reina Letizia, ell es posava la mà al cor, però no li donava
la mà.
Tradició, menyspreu. Quina lectura en faries?
Realment, a nivell protocolari, normalment sí que estaria acceptat si fos el seu país. És a dir, si fos ell que rep els Reis, sí que ho pot fer, perquè prevaleixen les normes d'aquell país.
I aquell país els homes no poden tocar les
dones. Exacte, des de la revolució que hi va haver, no poden donar la mà a les dones en públic. Llavors, si fos en aquell país, sí que seria correcte. El no fer en aquell país sí que es pot entendre com una mica d'imposició, no? O de menyspreu.
La mirada de la reina
tot,
no deixa indiferent. Si hagués pogut, l'hagués fulminat.
Sí, si hagués pogut, l'hagués fulminat.
Ella no tensa la mà. Vull dir, ella ja sabia que no li donaria la mà perquè està immòbil.
Està immòbil, però sí que és veritat que aquesta mirada que deixa Letícia, que el segueix amb la mirada i que torna ràpidament... Ho diu tot.
Ho diu tot, però sense dir res alhora, perquè, és a dir, és molt protocolària, Letícia, no? I, i jo crec que ja ho donava per fet, que no li donaria la mà, llavors, bueno, aquest seguiment de la mirada que fa sí que és veritat que és una mica de dir...
No dono la mà,
exacte.
Però no em sembla gens.
Però no em sembla bé, exacte. Però clar, tampoc ho poden manifestar, que no els hi sembla bé. Vull dir, perquè trencaries el protocol.
Val, és aquí.
Exacte. Si ella mostrés algun gest que està enfadada o que està a disgust...
Per protocol no ho ha de fer.
Però algú, potser, alguna vegada hauria de trencar les normes.
Això seria ideal.
Si, quan penses que estàs vivint el 2023... Exacte.
No, i l'equip de protocol en aquí sí que s'hauria de manifestar en el sentit de que sempre prevaleix el país on estàs. Les normes d'aquell país, clar, o les salutacions d'aquell país...
Per tant, aquí va ser un error.
Per tant, aquí hauria de ser un error, sí, efectivament.
Mira, rapidíssimament, que encara ens queden uns minuts, però aquesta setmana hem vist el complex moment de tota la família reial que estava reunida, no? El passat 10 de gener, el germà de doña Sofia, Constantí II, Tino, que li deien, moria, i bueno, es van a trobar tots en aquesta cerimònia a l'enterrament, que de fet van veure aquestes imatges, una nova trobada entre el rei Felip VI i el rei emèrit Joan Carles I, que segons sembla, va ser una mica tensa.
Sí, una miqueta.
Una miqueta.
Sí.
Clar, també vam veure aquestes imatges que arribaven per separat a la catedral metropolitana d'Atenes. És correcta aquesta arribada en termes protocolaris, eh?
No.
Ai!
Realment no.
No poden arribar
ara
per separat?
O, efectivament, l'enterrament del que va ser el rei de Grècia, Constantí II, ha reunit per primera vegada, després de 3 anys, una altra vegada, Felip V, tota la seva família, amb Joan Carles i reina Sofia, que van arribar Joan Carles i reina Sofia conjuntament amb les filles d'aquestes, els seus 6 fills, no? Els reis van arribar de forma separada 15 minuts més tard. I tot i que cap càmera va captar salutacions, mirades entre ells, l'equip de protocol els va separar tant a l'accedir com al sortir. És a dir, com a l'accés com al sortir, van arribar per forma separada. No és incorrecte, perquè realment es pot fer, però no és recomanable. Llavors entenem que l'equip de protocol ho ha fet per evitar, no? Com que el rei emèrit ha tingut tantes polèmiques, doncs separar una mica el rei del rei emèrit per dir no ens relacionem amb aquestes polèmiques,
no?
És a dir, una mica com a imatge de cara al país, no? Com hem comentat altres vegades, en termes de protocol reial hi ha una sèrie de normes no escrites que és aconsellable seguir. Entre aquestes normes no escrites hi ha la que explica que el rei no pot viatjar al mateix vehicle que el seu hereter, per un tema de seguretat.
Clar.
De fet, ho veiem molt amb la princesa Leonor i el rei. No viatgen mai junts. I és precisament per un
per
tema
seguretat.
De seguretat. Exacte. No hi ha cap normativa que ho prohibeix, però és aconsellable que l'actual monarca i el primer en la línia de successió al tron no es desplaci amb el seu hereter, doncs una mica per pervivència de la monarquia. No? Precisament doncs és el que deia, no? És una mica el que veiem ara que fa el rei Felip amb les seves filles, no? Però en aquest cas aquest trencament d'arribar 15 minuts tard és precisament per aquesta separació amb el rei emèrit Joan Carles, per evitar una mica relacionar-los amb més polèmiques.
No, jo crec que facin el que facin, hi haurà polèmica.
Sí, sempre.
No? Vull dir, és així
després
o no?
Després van anar a sopar
ganes.
Tots junts.
Exacte, després sí que es van trobar.
Lara Torrano, gràcies.
A vosaltres. Fet
una bona repassada. No sé si ens ha quedat alguna cosa pendent de...
No, ara sense etiquetar.
Ja, sense etiquetar. Exacte.
Ens etiquetem
ara
o no?
Ara pensareu en mi quan etiqueteu.
Quan la Mondel ens etiqueti.
Sí o no, exacte.
Bueno, clar. Lara, que vagi molt bé.
Moltes
i,
gràcies.
Escolta, a descansar una mica també,
sí,
eh?
Sí.
Que també és important.
Ja toca.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies. Merci.
Ràdio Estel.